la capçalera més bon rollera, em penso, la que fa ja vibes d'energia i de reivindicació és esta, la de No em toquis la figa, Caterina Minyó, molt bon dia.
Molt bon dia en esta secció.
Rojonatan Farinha, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal? Ara sí ja podem dir públicament que has matat a... que vas mandar en alguna ocasió a Roger Font, també. A Roger Martí, com te sents?
Estic constipat. Això contesta la pregunta, no? No,
no, no, no. Mira, és que jo crec que vaig a trucar a Roger Martí en directe ara en aquestes hores del matí, perquè ha de vindre a treballar en no res.
A lo millor pot venir aquí també.
Que mos doni la seva opinió ara mateix, abans de seguir en la secció de
la culpa, Caterina. La culpa de la mort de Roger Martí, lògicament sóc jo, perquè el vaig matar.
Fue del xa-xa-xa, no?
Però qui va inventar el joc va ser... David Petit Dictador Benito.
Jo el joc no l'he inventat, el joc que existia d'abans.
Sí, però tu m'has fet concursar a mi, ja n'he deixat
concursar.
Sí, això sí.
Això sí.
Fer el gamba, que diuen al meu poble.
Si mos agafa el telèfon, estem sentint el torn de trucada. Anem a veure si mos contesta el telèfon.
Crec que està viu,
Hola?
Sí?
Roger Martí, bon dia, truquem des de 21 Ràdio. Sé que has de vindre d'aquí un ratet, però te truquem per a dir-te que si has escoltat que has mort en mans de Jonathan Farinhas.
Sí, la veritat és que estic al corrent de la situació.
Voldríem les primeres declaracions de la teva mort.
Pots ficar música tensa?
Sí, posa música del xiringuito.
Hola, Roger, bon dia, què tal, com estàs? Estàs viu,
hola.
No?
No... Quan parlo amb traïdors no m'arriba la informació.
Estàs dolgut?
Bueno, la veritat és que... quan menys sorprès per la situació, però al final recapacitant te'n dones compte que venint d'on ve, pues, pot passar, no?
Basca, eh?
M'ha fotut dos, en un moment. Però tu entens una mica la meva situació, no, Roger? Que aquí porto dos mesos i...
No.
I ha sortit en la meva millor amiga i pràcticament en mon pare, saps el que?
Bueno, jo estava... pensava, volia pensar que estàvem començant a tindre un vincle important en anar a gravar junts.
Ui.
I aquestes coses, però ja he vist que realment no és així.
Però estem construint algo molt bonic, eh? No us ho podem carregar.
Tu acabes de carregar tu, matant.
Bueno, Roger, t'esperem d'aquí uns minuts aquí a la ràdio.
No, fes-li a Roger un kill Merry Fuck. Digues-li tres periodistes,
venga.
Va, venga.
Sí, així improvisat ara del moment.
Venga, va.
Jonathan Farinhas.
Sí, hombre.
Caterina Minyó i David Benito.
David Benito, claro.
Vale, va.
Roger, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me caso en David.
Gracias.
Me follo a Caterina.
Y
mato 24.000 vegades a Jonathan Farinha.
Hòstia, m'has sorprès perquè som molt amics, que me mates.
Roger, gràcies. Nosaltres, Caterina i jo te tenim molt de carinyo aquí igualment.
Jo també,
Sí, tu també, sí.
Ja, ja.
Estava, no l'has vist, però estava cruzant los dintre, allò, és mentira. No val el que estic
però, dient. Roger hauria d'agafar el meu lloc en esta secció, perquè és més heavy, Vull dir, normalment nosaltres diem, ai, tenim una noche loca, me follo,
Me lo fa.
Me lo fa.
Bueno, Roger, no, gràcies i t'invitarem, vale, a participar en un pròxim Merry Kill.
Sí, un altre que no estaré jo.
Gràcies.
Vinga, gràcies. I hasta després, que ara d'aquí un rato mos vem.
Adéu.
Vale, pues ja està.
Ja està.
Ara ja podem fer...
Ara ja puc començar la secció, no?
Sí. Bueno. Jo sí, me puc llevar els punyals de l'escena, no?
Sí, pot llevar-te'ls, sí. Vinga, va, Caterina,
vale.
Què me portes avui?
Bueno, bàsicament avui arrenquem en un vídeo que m'ha passat aquí el nostre company Roger Martí. Mira, li hagués pogut donar les gràcies,
sí,
però no.
Claro, como ahí el tema antes de yo.
Bueno, el vídeo és d'una... És que no puc, tio. Així no es pot. És d'un còmic que es diu Franco Escamilla, potser el cognom lo tinc a punt.
Només tinc Escamilla, sí.
Pues Franco Escamilla. I bueno, ha fet unes declaracions que ara sentirem i les comentem.
Vinga, va. Anem a escoltar primer aquestes decles.
Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile, si eres mujer y te estás preguntando ¿qué quieren los hombres? Ve y chécate. Ve y chécate porque un día se te va a olvidar respirar, porque el hombre quiere cosas muy básicas. Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía: el hombre quiere comida, sexo y silencio. Una traducción fidedigna que yo hacía en los bares en aquel entonces cuando ripeaba a Chris Rock era: cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico. Eso es lo que quiere un hombre. Mujer, solo eso. Si está cachondo, quiere sexo. Si tiene hambre, quiere comida. Si está enojado o trabajando, quiere silencio. Es todo lo que quiere un hombre. Van a decir, no puede ser todo. Es todo. Es todo lo que quiere un hombre. Podemos hacer una lista si ustedes quieren, pero se resume a eso. El hombre es muy básico en sus necesidades afectivas. Solamente quiere alguien con quien compartir un plato de comida, con quien disfrutar los silencios, porque mujeres, no hay mejor prueba de amor que poder estar callado 5 minutos con tu pareja. Pero si eres de las que van 2 minutos y medio y volteas y le dices, ¿tú me seguirías queriendo si yo fuera un algoritmo de YouTube? Chinga tu madre. Chinga tu madre si haces esas preguntas. Si te tienes que preguntar si él te seguiría queriendo, la respuesta es no. No. Pero si cuando se lo preguntas traes faldita y bien arregladita, te va a decir que sí a todo. Por eso, mujeres, les dejo esta frase para la posteridad. Si la trae parada, no le creas nada. Y van a ser muy felices. Hoy va...
Bueno, un exemple de senyor cavernícola que necessita urgentment un psicòleg i, bueno...
Això suposa que és un humorista, no?
I revisar-se els valors. Sí, és un humorista Franco Escamilla que bàsicament acaba d'incendiar les xarxes socials en este monòleg que en principi conté humor. L'únic que jo, la veritat, és que no el veig per cap banda, la veritat. En realitat, jo no sé si és un programa això o el què, però... Si realment això és un programa en directe, jo no, tampoc haig escoltat riure, vull dir, no sé, potser no és que no hi havia públic, però bueno, en si, que aquí tampoc ha rigut ningú. Però bueno, de lo que ha dit Escamilla, és fort perquè, clar, és com un, has de fer el que vulgues, no? Has de fer el que jo dic, perquè és el que jo vull i tu m'has de complaure a mi. Així que he pensat que és bona idea per parlar del consentiment.
Vale.
Algo bo mos sortirà d'este vídeo i és que engegarem algo que realment encara sembla que no queda clar en esta societat, no? Perquè hi ha vegades... Bueno, bàsicament, m'agradaria primer preguntar-vos què enteneu vatros per consentiment.
En quin sentit? Consentiment en...
Consentiment, perdó, sí, en les relacions sexuals.
Bueno, pues, és que la mateixa paraula és molt definitòria, no? Consentiment de tindre... l'acord en la teua parella sexual de tot allò que passarà o que faràs o que estàs fent en aquell moment.
Jo l'altre dia, del tema este, com va sortir tot el debat este de la nova... De rectificar la llei
només sí és sí.
Del només sí és sí. Vaig sentir una persona que me va fer dubtar en un parell de coses, perquè ell era... era lletrat, és un... ja et diré, un advocat que està especialitzat en tema de lleis i tal, i va parlar de dos tipus de consentiment, i això me va deixar molt loco, vale? Consentiment verbal,
vale.
Vale? I consentiment de que si no hi ha una actitud negativa o que no hi ha una disconformitat, també és consentiment. Llavors, me va deixar molt loco, perquè jo tota la vida he pensat que a veure, sí que és veritat que no sempre que he tingut algo l'he dit, quieres? O sí o no, vull dir, no hi ha hagut un algo verbal.
Exacte.
Clar, i em va deixar molt loco per això, perquè dic, hosti, és veritat, a quin punt arribem al consentiment? Que jo penso que tant el físic com el verbal haurien d'estar, els dos, però bueno.
Clar, aquí és a mi on m'agradaria arribar. Molt bé, Jonathan, veig que has fet els deures. Bueno, bàsicament, no? Com dius tu, el consentiment pot ser verbal o no. En plan, una persona te pot estar dient sí, però este sí tu clar. A vegades dius, ostres, ho està dient nerviós o nerviosa, no? Què faig? Pues en este cas pues se poden parlar les coses i és que és molt important perquè hi hagi consentiment, que hi hagi comunicació, és a dir, sobretot en este àmbit, no? Quan a vegades no queden les coses clares, és millor parlar-ho i assegurar-se que l'altra persona està conforme en el que va fer, no? Sí. I més tractant-se d'un tema tan delicat. Bueno, bàsicament, aquí m'agradaria també comentar que ja des de petits no ens acaben d'ensenyar molt bé què és el consentiment, perquè no. Bàsicament, bueno, alguna vegada aquí ho han parlat, bueno, en David i això, que sempre hi ha persones que se t'apropen pedint dos besitos així de sobte, no? Sí. Quan tu potser realment en aquell moment no t'apeteix, no? Donar-li dos besets a algú, o també la típica frase de donar-li un besito al tiet o donar-li un besito a la tieta. Realment, clar, aquí ja estàs obligant, no? D'alguna manera, i això s'està reivindicant molt
per part de col·lectius. I s'ha fet la conducta. Quan un xiquet no li dona un besito al tio o no sé què dius, per què no li dones o no sé què?
Clar, és com que fas sentir culpable, realment li estàs traient el consentiment, no? D'alguna manera. Bueno, parlant també de la... Bueno, espera, no, que m'estic liant. Vale, aquí m'agradaria afegir una dada de l'equip funcional d'experts en maltractaments i abusos, i és que han advertit que una bona educació afectiva sexual a la infància pot prevenir la violència sexual en menors. És a dir, si a tu de petit, vale, perquè per educació afectiva sexual no és ensenyar un crio a ficar un preservatiu a un plat, no, és... pues, on me poden tocar, per exemple? Perquè en realitat els casos d'agressions sexuals als menors ho acaben veient a l'adolescència, no? Perquè realment en el moment no són conscients del que acaben de viure, no? Pues ensenyar-li pues, on te poden tocar o no, etc.
Mira, d'este tema vaig fer una connexió amb l'equip d'experts funcionals fa una setmana, una setmana i mig, que si la gent la pot rescatar del YouTube de Canal 21, la pot veure, se'n donarà compte de moltes coses.
L'autopromo.
Sí, però no faig mai autopromo de Conex, però sí que és veritat que aquest tema, de fet, portava molt de temps detrás d'elles i ells ho sabien, que portava temps intentant fer aquesta connexió, perquè creia que era molt important. Parla d'això i també parlen del perfil. La gent pensa que solen ser famílies desestructurades o gent que...
I no.
La gent que menys té esperes i sobretot la més propera, més del 80% dels casos, de fet era un 80% eren pare, mare, tio, tia, cosí, germà.
És
molt heavy. I tots els casos, o la majoria de casos, se donen en compte quan li fan les xerrades i els tallers d'educació afectiva sexual a l'adolescència i diuen, hòstia, és que jo quan tenia 8 anys me feien això, és que jo quan tenia tal... És a dir, que l'important és també això, no? De fer les xerrades una mica abans i que els xiquets veien que potser en 8 anys que si mon tio m'està fent això o mon germà això...
No és normal.
No és normal.
Clar, arrel, no? d'aquesta manca d'educació també se troben altres casos que potser arriben més... de més adults, no? Per exemple, un estudi que va fer l'Institut de les Dones al 2022 va demostrar que el 55,7% de les joves espanyoles afirmaven haver tingut sexe amb una altra persona sense ganes o sense desig sexual.
Sí, això també passa molt en l'àmbit de la parella.
Exacte. O sigui, arriba un moment, no, que ja no saps quan estàs dient que sí i quan estàs dient que no, ja tu mateixa. Vull dir, tu saps quan tens ganes o no, però a vegades... no ets conscient de que, ostres, això potser ha sigut una agressió o potser no estic donant el consentiment i no sóc completament conscient, no?
Jo crec que en això tothom ha conegut algú que diu, hòstia, el que vaig fer a nit o l'altre dia en aquell o en aquella ho vaig fer o per pressió, perquè de vegades també passa, eh?
Sí.
Mira, que fulanito tal o aquell tal i per pressió ho fas. Jo he sentit moltes vegades de gent que, hòstia, és que jo en veritat no volia, però per X ho vaig
motiu,
fer.
Sí.
Exacte. Bueno, per exemplificar una miqueta estos conceptes, bueno, primerament porto un cas de que vam parlar ja aquí a la ràdio, però no vam parlar d'este cas específic. Es diu l'actriu Evan Rachel Woods, que va tenir una relació amb Marilyn Manson, amb el rockero, I, bueno, bàsicament, ella, a un documental que va treure, bueno, analitzant totes les situacions d'agressió i violència masclista que va rebre per part de Marilyn Manson, una d'aquestes situacions va ser quan se van conèixer, contextualitzem, era una nena de 18 en un home de 37 anys, que van quedar com professionalment, i ell, al moment de marxar, li va dir «Ai, et trobaré a faltar». I ella ja anava a dir que també, no? Però no li va deixar ni contestar i se li va llançar i li va ficar la llengua hasta la gola.
Sí.
Clar, en aquell moment l'actriu afirma. En aquell moment he de dir que estava, o sigui, clar, estava excitada, però a la vegada estava assustada, perquè no em va preguntar,
no va tindre temps, no?
Exacte, molt bé. I inclús a plantejar-se si realment ella volia això. Ella només sabia que era un home més gran que ella i molt més famós que ella. També anem a contextualitzar això. Llavors, això és consentiment? Resposta, no. No és consentiment que et tracten així. Vull dir, òbviament no, doncs quan te fas un vestit, realment tu arribes a veure si l'altra persona està recíproca o no.
Bueno, sí.
Però en este cas no va ser així. I a vegades una situació així també ho pot convertir en una agressió.
I tant, i tant.
Vale, un altre cas, que jo en este cas me poso les mans al cap, i és que una noia de 17 anys va denunciar un senyor per haver-la violat.
Hòstia.
I llavors, durant el judici, l'advocada de la defensa, és a dir, l'advocada del senyor, va treure la roba interior a mig del judici. Estem parlant del any 2018, eh?
Això a Espanya?
No, a Irlanda.
Vale.
I va treure la roba interior de la noia,
de la víctima, sí.
I va agafar i va dir: home, com no havien d'abusar d'ella, han de veure com vestia. Portava un tanga amb un llaç per la part de davant, que aquí jo també he de dir, o sigui, què té a veure que portes un tanga a que vulguis tenir relacions sexuals? Vull dir, pots portar un tanga perquè t'agrada a tu. I, bueno, i a part, portava un llaç per davant, com si fossin los tangues sexis que porten llaços. Perdona'm una cosa, porten embolicant-nos, com si fossin regals des de que tenim 5 anys. Vull dir, no té cap sentit haver dit això. Bueno, la cosa va ser que noies van fer un acte molt bonic de sororitat i van penjar a Twitter els seus tangues i van posar: la roba no implica consentiment.
Molt bé.
O sigui, realment aquí va haver molt bona resposta per part de la gent.
Vaig a dir una cosa d'això. El fill de lo que diia antes de l'advocat este, que va parlar de que si tornaven la llei als d'àmbit anterior, continuarien els judicis de demostrar al final, o de que tu pots atacar a la víctima i tal. Llevat d'això, crec que la nova llei que s'està debatint al Congrés i que, i que retornarà a l'estat actual, bueno, a l'estat de fa 3 mesos, tornarà a veure situacions d'aquestes, eh? De jutjar per la vestimenta, de jutjar per no sé què. De fet, parlaven ara fa poc de que, claro, el reo, l'acusat, sempre se pot acollir a la llei més favorable per ell, que es diu pro-reo. I se parlava del cas de Dani Alves. És a dir, una altra vegada, un personatge famós, si entra en vigor aquesta llei, quan ell estigui al jutjat, se pot acollir en esta i començar a dir: pues ella anava en falda, ella me va dir que sí, ella no sé què, ella me va... Vull dir, podem tornar a recuperar escenes com el que dius ara tu del
sí,
tanga.
Exacte. Bueno, és que també la llei de només sí és sí realment ha tingut esta repercussió no tan dolenta, perquè, bueno, s'han reduït penes a presumptes
violadors.
Sí, no, sí, perquè clar, ja s'ho havien...
Ja estan condemnats.
Exacte. I la cosa està en que s'està posant molt potser el foc en la política, però una de les teories que havien sortit és: potser és l'educació dels advocats i jutges que hauria de canviar més que de la pròpia llei. Però bueno, això ja queda... Això ja ho tindrem en debat un altre dia.
Sí, ho podem discutir, sí.
Vale, canviant d'exemple, també, este és un cas molt heavy, que, bueno, en este cas sí que es va ser a Estats Units i sí que es va demostrar que era una violació, però és molt heavy. Una noia estava a l'habitació, estava a la universitat i aquell dia s'havia quedat a dormir a l'habitació de la seva parella.
Vale.
I la cosa va ser que, bueno, estava en l'habitació amb més amics i això, però bueno, va arribar el moment en què va arribar l'hora d'anar a dormir i ella es va estirar al llit.
Vale.
I es va quedar dormida. La cosa va ser que ella, clar, dormia en un llit petit i al costat pues, tenia el nòvio. Total, el nòvio va començar a tocar-la, van tenir relacions a les fosques. Què va passar? Quan es va obrir la llum, no era
la seva parella?
Era un amic de la parella. Clar, en aquell moment és fort, perquè, i això també demostra molt la poca educació que hi ha i que s'imparteix, i és que ella va qüestionar-se si realment ella havia estat violada, perquè ella en cap moment li havia dit que no. I aquí està la cosa. El consentiment és... No són mentides. El consentiment ets tu plenament conscient, estàs tenint relacions amb aquesta persona. Per tant, això és una violació en tota regla.
I tant, sí.
I, bueno, però a mi el que me crida és que ella es qüestionés de si havia estat violada. Òbviament has estat violada. Tu no li has dit que sí a aquesta persona. I, bueno... també tinc un altre exemple, que este, bueno, l'han parlat ja moltes vegades, però també m'agradaria enfatitzar-lo, que és el de Naïm de Reggi. També, amb la llei Només Sí és Sí, es garantia que el que va fer ell, que és treure's el condó i dir que és estèril, que per tant no passa res, fos declarat violació. Ara, bueno, no sé, realment no sé què es declararia, no sé si es declararia abús
sexual.
O... Però, bueno, la cosa és que... No sé, també em sembla un cas molt heavy i molt repugnant per part d'aquest influencer, que jo encara no entenc com no l'han cancel·lat.
Bueno.
També aquí també m'agradaria entrar una mica i preguntar-vos a vosaltres, no sé si esteu al cas d'un policia mallorquí que ha estat denunciat per...
Però es feia passar per...
Sí, un policia mallorquí es va infiltrar en moviments socials i sindicals independentistes i la cosa va ser que... van haver 8 noies que van tenir relacions afectives i sexuals amb ell i ara l'han denunciat dient que, clar, que si haguessin sapigut qui era, no haguessin tingut relacions. Llavors aquí, ja, bueno, una vegada va sorgir un debat, bueno, uns companys i això, i clar, molts no entenien del pal, bueno, és que això no, és un cabron i ja està. Però clar, és que jo, de la manera, no ho sé, dieu-me si potser m'equivoco, però... Jo de la manera en què ho veig, és que, clar, si tu m'estàs mentint, si tu saps, vull dir, si tu saps que jo dient això tu em diràs que no, jo t'estic traient el consentiment, si ho faig igualment, no sé si m'estic explicant.
Sí, en plan, que si no saps tota la veritat de la persona...
És molt complicat, perquè és... tiro un exemple, no? Imagina't que, per que sigui, t'enamores d'un tio i un... pam, tens relacions, perfecte, i el... mes y pico te digo no, que es que este tenía desde novia a que es un polinfiltrat.
Pero la meva pregunta no es si es delicte. La meva pregunta es si penseu que es consentiment.
Yo creo que sí, porque en el momento
en el
momento tú eres consciente de lo que vas a hacer y en qué vas a hacer. Hostia,
adulterat, sí.
Claro.
Pero... Sí, pero es que en este sentido también el cas de la persona que va tenir relacions sexuals a les fosques, també li podries aplicar el mateix?
No, és diferent, perquè ella no és plenament conscient de lo que va fer i en qui ho va fer, perquè no sabia qui era la persona. Però aquesta persona sí que sap que, pues, m'invento, que aquest tio li agrada, que li posa, que li agrada la forma de ser, o el seu físic.
I al final la seva professió no defineix, no? L'atracció... Mm-hmm.
És com si... Mira, és que és un tema que una vegada on parla. Jo tinc una persona, un conegut, no és amic, però és amic dels meus amics, no? Del nostre grupet. I molt bé, doncs, bueno, vegades contades perquè viu fora. Ell és un xic que és anticatalanista. Vale, és molt anticatalanista, és un xic que és de a més és basc, és una mica raro, però bueno, i és molt anticatalanista. I mos va contar que una vegada pues, que es va trobar una per Tinder, no sé què, tal, i damunt va ser per aquí. Total, que superguai i tal, i quan s'entera que aquesta xica era independentista, pues deixen de parlar o deixen, i ell li va retreure el hòstia, si jo vaig saber que és independentista, vull dir, és el mateix exemple, saps el que te vull dir? Hòstia, no sé tot de ti, ja, però tu me vas dir que sí, i sabies qui era o, i el que volies fer. Clar, és complicat.
És un tema molt complicat, jo crec que encara queda molt, no?, també per saber, perquè realment és un dubte que a mi em va sorgir arrel d'esta notícia, o sigui, perquè és allò que dius, elles han posat denúncia, i us hasta quin punt, no?, això acaba de ser delicte o no. I llavors aquí, bueno, que justament jo, aquí ja no és una pregunta a l'aire perquè tothom reflexioni, per a tothom, en realitat, no sé, estaria guai que fer debat també sobre això. I és que seria consentiment mentir sobre el teu estat social, que justament tu bueno, ho has exemplificat. No sé, jo llanço esta pregunta a l'aire i si trobo les persones adequades farem debat.
Això, per exemple, i es pot remuntar moltes coses, eh? Jo, per exemple, conec una persona que em va dir jo vaig conèixer una noia, vale? Mm-hmm. Vam mantindre relacions sexuals i després em va dir després que era una noia trans.
Ja, també, bueno, l'havia apuntat a este cas, però no sabia com anar de temps si no l'estava dient.
Clar,
sí.
Si anem, bueno, anem malament de temps.
Per això.
És el mateix, o sigui, ha de dir una noia trans que és trans quan és, hi ha noia.
Clar, però és que en principi no t'està mentint, perquè ella és una noia. Sí. No t'està mentint sobre el seu gènere.
Clar, i també, però és fer un debat molt gran. Tampoc,
una cosa és preguntar-li el teu sexe biològic des del moment zero de la teua vida, però és que tu això no li preguntes.
Però,
és que,
clar, però tu, jo penso, me'n vaig al tema d'abans o el del policia o me'n vaig al de meu conegut de basc. Tu quan vas a una persona, a no ser que tingues una relació i que ja tingues un coneixement de la persona de fa molt de temps, si tu una nit tens un pim-pam fora d'una persona, tu, si tot fos delicte o se pot retreure moralment, hòstia, és que hi haurien milions de denúncies de gent que el dia següent li diuen no, que fulanito és tal, o menganito tal, o és que aquell que tu has estat abans va estar en aquella, i jo què sé... Jo crec que ja anem a una part més...
Jo crec que aquí hauria d'intervenir més què és responsabilitat afectiva i què no.
Ai, aquí.
Ai, sí.
Aquí és educar, o sigui,
al final...
de la manera en què... Perquè també em vull explicar que no hi hagi... Que no hi hagi consentiment no significa que sigui delicte, però a vegades jo crec que hem de ser conscients de lo que és realment esta responsabilitat afectiva de lo que no ho és, i bueno, ja està, i no dic res més perquè mosquem sense temps. Sí. Cançó, bueno, justament és una artista que no havia posat mai, que es diu Just Woman, i la cançó es diu Tiembla.
Molt bé, doncs l'escoltem, gràcies Roger, t'anava a dir. Gràcies Jonathan, gràcies Caterina, hasta la pròxima.
Adéu,
adéu. Adéu.
Disfrazado de quila.